No sé, no sé pas què ens està passant. S'acaba l'estiu i ara sembla que vulguem repassar el temari per tornar a l'escola d'aquí 15 dies. Mira, és com quan eres petit que t'encarregaven de fer el quadern de vacances i com tothom ens hi posàvem l'última setmana i l'acabaves fent de pressa i corrents, doncs aquí ens passa ben, més o menys el mateix. Hem deixat per aquests últims dies dos filòsofs seguits. I és que, clar, potser en ple mes de juliol, des de la platja, costarien més de seguir. Però ara, que ja comencem a ensumar la tardor... Bé, jo ensumar poc, perquè amb aquest nastapat que tinc i aquest encostipat, d'ensumar ben poc. Però vaja, sembla que ara entrem millor, no? Avui deixarem que el positivisme i la provocació intel·ligent de Josep Maria Terricabres ens il·lumini a tots. Josep Maria, bon dia i benvingut.
Hola, bon dia.
Com han anat les vacances, o com estan anant les vacances? Que no sé si les has acabat.
Bé, no, de fet encara no les he... Les vaig començar molt tard, és que vaig començar el 5 o el 6 d'agost, i per tant encara no he fet gaires dies, i les, amb franquesa he aprofitat per desconnectar, però també per treballar. Una mica, sí.
Sí, sí, la gent quan fa vacances és aquesta la paraula màgica, desconnectar. Sí. Per exemple, els periodistes, si estem de vacances, intentem, no sé, doncs no llegir tants diaris, no?
Exacte.
En Terricabres, què fa per desconnectar? Deixar de pensar?
No, això deu ser difícil de fer per qualsevol, diríem, oi? Com és, seria com deixar de respirar o deixar de menjar, no? Això no es pot deixar de fer. Però la cosa bàsica que faig és, per dir-ho així, llançar el rellotge. És a dir, em trec el rellotge i, per tant, ara aquests dies he estat fent unes feines que volia tenir acabades i cada dia m'he anat a dormir cap allà a les 5 o les 6 de la matinada. I llavors m'aixeco doncs, a les 11 o a les 12 i després a banyar i m'hi puc estar fins a les 4 de la tarda si em convé, etc. Vull dir, fer uns horaris que no t'obliguin a res perquè ho pots fer com vulguis, amb la família, amb una família... molt flexible i molt amable que tinc i per tant funciona fantàsticament. Molt bé, molt bé. Això em va molt bé. És la primera vegada aquest mes d'agost, oi, us vinc aquí, però sou els primers i els únics els quals faig una cosa el mes d'agost.
Caram, caram, doncs ens sentim molt, molt honorats. Un filòsof treballa o pensa millor de nit?
De nit o de dia això deu ser una mica igual. El que passa és que hi ha feines que val la pena de fer-les seguides, és a dir, has de tenir hores, hores seguides, d'una certa tranquil·litat. I és veritat que si t'hi poses doncs, a les 10 o a les 11 de la nit, tenir fins a les 5 o les 6 de la matinada són moltes hores, són 5 o 6 hores seguides o 7, que va molt bé d'aprofitar, en general amb silenci, i això va molt bé d'aprofitar. A mi em sembla que el que convé sovint és tenir temps llarg, temps seguit, i que fem mal fet de voler fer coses així. Ara tinc 10 minuts i faré... Això acostumes a només tenir algun acudit si és que el tens.
Fa una estona parlàvem de la teva provocació. No ho dèiem pas, això de provocar, en el sentit de voluntat escandalitzadora, sinó en el sentit de recordar o de fer pensar sobre coses òbvies que a vegades oblidem. Aquest és el teu propòsit, oi?
Efectivament, efectivament. Sí, sí. A mi quan em diuen que vostè és un provocador, miri, no, jo no tinc cap interès per provocar ningú, perquè llavors faries tonteries i disbrats i tal. El que passa és que pot ser que algunes de les coses que diguis provoquin i la gent quedi provocada, però el problema és perquè sovint hem oblidat coses elementals, coses que tenim al davant dels ulls i que justament perquè les tenim al davant dels ulls no les veiem, i quan alguns les recordi, a mi em sembla que aquesta és la feina d'un filòsof, oi? Recordar a vegades coses no tan òbvies, però a vegades coses molt òbvies, doncs llavors la gent queda una mica xocada. No em preocupa, m'és igual si la gent queda xocada o no. A mi em sembla que el que hem de fer és mirar amb una certa lucidesa i amb un cert bon humor les coses que tenim al davant i dir-les.
I aquesta... Això d'inquietar l'esperit, de provocar... On és el límit? Vull dir, tota provocació estimula el cervell o...
No, hi ha provocacions absolutament, absolutament idiotes, vull dir, seria una provocació intel·lectual, per dir, no, ni intel·lectual, seria una provocació de l'esperit, jo què sé, les gallines són divines, diríem, no? Esclar. Què diu ara, no? Bé, però això és una animalada tan grossa que no cal amoïnar-se. Tot i que la història del pensament i de la filosofia i dels mitjans de comunicació és plena d'animalades d'aquestes, De gent que diu, és que això encara no s'ha fet mai, i que no es pregunten per què no s'ha fet mai. O no s'ha dit mai, i no es pregunten per què no s'ha dit mai. És que potser és una animalada massa grossa, i fins ara havien tingut molt de seny la gent, no? I tu en tens molt poc. Per tant, el fet de ser, a mi l'originalitat amb tota franquesa m'interessa molt poc. No em sembla que sigui un valor l'originalitat. El que és un valor és l'agudesa, és la lucidesa. Si a més resulta que ets original, doncs miri, està bé, Però si és alguna cosa que ja han dit alguns altres abans, doncs també m'està bé si el que dic és interessant. No em preocupa.
Parlaves de la història de la filosofia. Fa la mateixa feina un filòsof ara al segle XXI que un filòsof dels anys d'abans de Crist o de l'època de la Il·lustració, com Kant?
Em venen ganes de contestar com els alemanys quan volen dir que sí i que no alhora, quan diuen que sí diuen ja i quan diuen que no diuen ja, nein, i llavors diuen ja. Em venen ganes de dir ja. Perquè sí i no alhora. D'altra banda, deixa'm fer un incís. Amb la pista de Sòcrates que heu donat, jo no hauria endevinat el convidat. Amb tota franquesa. Es veu que m'ha mirat, amb molt bons ulls, o alguna foto meva més antiga en què portava la barba més llarga, això és veritat. Però ara que la porto molt i molt arrenada, oi? I Sòcrates tenim uns bustos, que no li porta gens, jo no m'hauria... Però vaja, no, la comparació m'enorgulleix, vull dir, no tinc cap problema. Anem-hi. A mi em sembla que fan la mateixa feina en un sentit molt genèric. Volen ajudar a pensar, volen ajudar a la reflexió, volen ajudar a entendre, i això s'ha pretès sempre des de la filosofia, però evidentment no es fa de la mateixa manera. Ni s'han d'entendre les mateixes coses, ni s'ha de fer amb els mateixos mitjans, no es tenen els mateixos mètodes, etc. Per tant, certament, Plató segurament no faria el mateix avui, però Bertrand Russell no hauria fet el mateix si hagués viscut a l'època de Plató. No tenim els mateixos instruments, no ha evolucionat la ciència en un moment determinat o en un altre, etc. I, per tant, ens utilitzem eines molt diferents, però l'objectiu acostuma a ser el mateix, desvetllar.
Moltes altres coses, el Josep Maria de Ricabres se'l coneix per la voluntat de divulgar la filosofia, de fer-la arribar al carrer. Just divendres passat, com dèiem abans, vam tenir el professor Octavi Follat i li vam preguntar si creia que la gent s'escolta els filòsofs. Tu què n'opines?
No ho sé. A vegades fins i tot em sap greu que se'ls escoltin, perquè no s'entenen, entens? I llavors diuen coses molt estranyes. No ho sé ben bé. Hi ha altres països amb més tradició d'això, això és veritat, oi? Jo he viscut molts anys a Alemanya, i quan a Alemanya sortia per la televisió un filòsof, jo recordo que la gent... A veure un moment, què diu, no? Aquí és obvi que surt per la tele, però diu, me catxo, mare, per què surt aquest, oi? Per tant, no em sembla que tinguem una tradició d'aquest tipus, oi? I per tant, se'ls escolta poc, però si parlen d'una manera que s'entengui, també se'ls escolta. És a dir, no crec que se'ls escolti més que altres, perquè en els científics tampoc se'ls escolta, oi? I altres no se'ls escolta, però si diuen coses que s'entenguin, també són escoltats. El que passa és que els filòsofs parlem d'una manera molt críptica, molt estranya, molt tancada, molt, i diem coses molt, molt rares sovint.
Home, sí. Potser no tenim aquesta tradició, però tu sempre t'has valgut dels mitjans de comunicació per dir el que penses. Et podem considerar un dels pocs filòsofs mediàtics?
Sí, si no m'insultes amb això, diria moltíssim. No. Ho dic perquè a vegades diuen, vostè és mediàtic, i dic, escolti, ho diu com un elogi o com un insult? Perquè a vegades no sé què volen dir, oi? Perquè també ho és en Dinio, no? I també ho és aquesta gent, no? De la faràndula. Però sí que és veritat, a mi em sembla que és bo usar els mitjans de comunicació. Això ho han fet sempre els filòsofs, eh? Sòcrates, permeteu-me que hi torni ara, se n'anava a la sauna i se n'anava a la plaça pública, no perquè fos especialment ell saunàtic, sinó simplement perquè era on hi havia la gent, on te'ls havia de trobar la gent, no? Però després, quan hi va haver l'impremta, ràpidament, oi, la gent es va posar a escriure llibres, i quan hi va haver la ràdio, jo sempre esmento unes conferències de filosofia esplèndides de Bertrand Russell per ràdio, esplèndides per la BBC, que la gent escoltava amb passió, i quan hi ha hagut la televisió, doncs els filòsofs han sortit a la televisió. Ara que hi ha internet, a mi em sembla que és bo que hi siguem presents. És a dir, a mi em sembla que és bo que s'usin aquells mitjans que hi ha, i tal com no escriuríem ara amb una ploma d'ànec, oi, sobre una tauleta de no sé què més, sinó que ho fem amb ordinador, és bo que fem servir els mitjans i que divulguem les coses, sí, sí.
Però, i tot i aquesta presència ja històrica dels filòsofs volent divulgar la filosofia, per què no és una matèria molt popularitzada?
Sospito que una part de culpa la deu tenir, primera, que som obscurs, oi? Una. Dues, que s'ha fet una mala experiència escolar, jo diria, oi? Jo conec poca gent, i he sigut professor de filosofia d'institut, i en una època de la meva vida, Sant Feliu de Guíxols concretament, uns quants anys, en una època de la meva vida en què vaig ser molt feliç i en tinc un gran record. però jo sospito que... És a dir, no conec massa gent que després, quan han acabat els estudis de secundària, parlin bé de la filosofia, o quedin enganxats, o vulguin llegir textos de reflexió, o així, no? Per tant, deu voler dir que de manera global no ho hem fet prou bé, i hem presentat una cosa espessa i dura. A mi em sembla que estaria més bé que ajudéssim els nanos a pensar pel seu compte, més que simplement a dir-los què ha pensat Kant.
No? Però...
perquè ja està bé, però al final pot acabar fins i tot fent sent una xafarderia intel·lectual. Què ha pensat Kant? I aleshores dius, i tu què penses? Diu, jo res, jo sé el que ha pensat Kant. Home, què vols que et digui?
Però no pot ser que la societat actual no tingui temps per fer aquestes reflexions?
Temps n'hi ha per tot, en tenim per bestieses autèntiques. No, no, el que no tenim és una prioritat de fer això. No ho tenim com a prioritat, però temps en tenim. Temps, és a dir, temps en tenim. I aleshores tu pots treure de son, o tu pots treure de tele, o tu pots treure de sobretaula, o tu pots treure de treballar, que estaria bé també. Alguns pobres no tenen treball i, per tant, molt de respecte per aquests, però alguns altres que treballen bojament potser valdria més que no treballessin tan bojament i pensessin quatre coses una mica més. Jo penso que és un problema de prioritats.
Potser també és que no m'he après a pensar encara. Com s'aprèn a pensar?
També no és fàcil, diríem, si no se'ns ensenya així de petits. Els que sovint rebo jo missatges i comunicacions i tal, de gent que m'expressen els seus pensaments i han cregut, diríem, oi, que ha de ser una cosa molt estranya, molt complicada, que han de pensar o en la immortalitat de l'ànima i en l'existència de Déu, o que ja és impossible pensar en alguna cosa sensata, no? I a mi em sembla que hauríem de començar per una cosa molt simple però alhora complexa, i és pensar el llenguatge. És a dir, ser conscients del que diem. I quan ens reunem, les paraules que diem, no cal pensar cada paraula que diem, però vull dir que les frases que fem, sovint fem frases que jo dic, atura't, sisplau, pensa el que has dit, és a dir, torna-ho a considerar, no facis una cosa estranya, no tanques els ulls, no, torna a considerar el que dius, que és un animal, diu, ai sí, és veritat, és un animal, és generalitzat molt, o he confós una conclusió, per exemple, lògica, amb una conseqüència que no és lògica, o he confós causa i efecte, o he confós moltes coses, no? Jo què sé, això passa molt. En els periodistes us passa molt, oi? Que com que heu d'enraonar molt, a més, pobres, perquè heu d'omplir espais i tot plegat, no? Dieu coses absolutament fantàstiques. Dieu que lògicament, jo què sé, el Barça ha guanyat. I dius, lògicament ha guanyat? Que estrany que hagi guanyat lògicament. Perquè si és lògic que guanyi, no sé ni per què juga, etc. Vull dir, és que enraonem així. Doncs aleshores, si prestéssim atenció al llenguatge, ja prestaríem atenció als pensaments que expressem. Seria un primer pas.
Doncs prestem atenció al llenguatge, per exemple, un aforisme teu del llibre Pensem-hi un minut, publicat el 2004, que diu, no podem respondre a la retallada de llibertats amb passivitat o renúncia. Sabem que amb el vot no s'acaba res, sinó que comença un compromís de participació democràtica. En Josep Maria Terricaba es podria ser polític, no? Sembla que t'agrada.
Sí, com a ciutadà m'agrada molt la política, sí, no m'hi he ficat. Home, mira, penso que és una activitat en la qual m'hauria mogut amb una certa comoditat.
Sí, no?
Sí, m'hauria agradat. Vull dir que no hauria estat malament, em sembla, així com altres coses, segur que les hauria fet malament. Jo us estava sentint aquesta meravella que fèieu de música abans, i esclar, a mi em fas tocar el piano i em poses, no és que me'l facis tocar ara perquè no en sé, sinó que em poses, de petit vaig començar tres vegades a estudiar piano, m'entens què vull dir? I per tant ja es veia ben clar que no era la meva cosa. En canvi, la política potser sí que me n'hauria sortit. A mi m'interessa com a ciutadà molt, més que enquadrat, oi, en una organització política, molt. I em sembla que els ciutadans haurien de tenir respecte pels polítics i per la política, i que Franco va fer molt de mal quan va desacreditat en la política, perquè això ha quedat, i la gent pensa que els polítics tots són uns pocasoltes i uns aprofitats. Doncs miri, no, n'hi ha que ho són, n'hi ha que no ho són, també hi ha professors d'universitat, també hi ha periodistes, també hi ha bisbes, també hi ha pares de família que són uns desgraciats, però la política és un art molt noble, és un art molt noble, és molt bo, sí.
En el seu moment va ser dels intel·lectuals defensors del primer tripartit. Passat ara el temps, encara els dones el mateix suport?
Sí, a mi em sembla que no està mal, és a dir, està mal, fan coses que no m'agraden, han fet coses que no m'han agradat gens, segurament que en faran unes quantes encara que no m'agradaran, però que hi hagi renovació, oi, en la direcció política d'un país és bo, que hi hagi recanvi és bo, que hi hagi noves idees és bo, i ja hi haurà la possibilitat de fer altres aliances i de fer altres que els que van governar tornin a governar, etc. I em sembla que ens ho hem de prendre amb una certa serenitat, sabent que tots podem fer aportacions però que ningú és imprescindible, i que no és veritat l'expressió o jo o el diluvi. oi? No. No, aquest dramatisme en la política que sembla que fan els perdedors en general sempre ho fan, no? I siguin qui siguin, no? Els que perden. Oh, això serà un desastre, s'ensorrarà. Miri, ni aquests no aconseguiran ensorrar-ho, m'entén? Entre altres coses perquè nosaltres quan hem sigut al govern tampoc ho hem aconseguit ensorrar. Per tant, tranquil, prengui-s'ho amb calma. Jo sempre penso quan deixo una feina, amb franquesa, ho penso de debò, Penso, quan deixo una feina penso el que vingui és molt possible que ho faci millor.
I com a filòsof i persona que mira el món i aporta arguments de reflexió, com justifiques el distanciament, potser cada vegada més gran, no?, entre la classe política i el poble?
Ah, això sí que és terrible, sí. No, no el justifico, és a dir, miro, suposo que vols dir com miro d'entendre'l, no?
Sí.
Perquè em sembla injustificable, em sembla terrible, dolent, etc. Però mirar d'entendre'l, em temo que no és exactament que... És a dir, que sovint no és ben bé que el poble s'hagi distanciat dels polítics, sinó que els polítics s'han distanciat del poble, entens què vull dir? Mm. Vull dir que quan s'incorporen a una política, a vegades d'un partidisme molt fort o a vegades d'un sectarisme molt fort, comencen a enraonar com no enraonaven abans, comencen a dir coses que no són, que són estranyes, no enraonen com la gent, no diuen, ah, mira, sí, ha passat això, sí, ha passat, en comptes de dir, no, ho sembla només, però això no és ben bé, no, escolti, comencem per dir la veritat, comencem per dir les coses com són, i després mirem a veure si les arreglem, i si el nostre partit no funciona, no funciona, i si no ho sabem fer, no ho sabem fer. El dia que comencéssim a sentir que els polítics continuen enraonant com nosaltres, els sentiríem propers.
El professor Fullat comentava divendres que hi ha una crisi de valors generalitzada, ja no només en la política, sinó en la societat en general. Hi està d'acord?
Segons que vulgui dir, l'Octàvia, som amics amb l'Octàvia, una persona encantadora, magnífica. Segons que vulgui dir sí, segons que vulgués dir no, Ho dic perquè... que hi ha crisi de valors, segur en el sentit que els valors es belluguen, diríem, no? Però és natural que es belluguin, Per tant, si volgués dir que això és dolent, per entendre'ns, Jo diria, Octavi, no ho sé, No, fins aquí ja no ho sé.
I parlava de la superficialitat de la societat.
Sí, en algunes coses és molt superficial, en d'altres no. És a dir, hi ha alguns valors que han pujat de quan jo era jovenet, per exemple. A mi em sembla, per exemple, que en aquests moments, entre la població, no dic entre els dirigents polítics, però entre la població, el pacifisme és un valor en alça i positiu. O és un valor en alça l'ecologisme, i positiu. O és un valor en alça el pacifisme, el feminisme, perdó, i positiu. Abans, quan jo era jovenet, el masclisme era un valor bo, oi? Fer-te el guapo, el xulo i no sé què més, no? I era absolutament patètic. Per tant, hi ha alguns... Ara, hi ha altres valors, és veritat, que a mi m'agradaven a l'època, oi? Abans m'agradaven una mica més i que ara, doncs, em semblen menys destacats. Per exemple, el sentit del deure, o l'esforç, aquest tipus de coses que em sembla que eren valors que tenien la seva gràcia i la seva importància i que ajudaven a tirar endavant. Per tant, en la borsa dels valors, deixem parlar gairebé econòmicament, no? Però en la borsa dels valors, uns pugen i uns altres baixen. En aquest sentit hi ha crisi, però no necessàriament que sigui una cosa catastròfica i irremeiable. Em sembla que comptat i debatut, jo no ho sé si el món va pitjor que abans. Em sembla, fins i tot aquestes coses, dir-les em fa gràcia, perquè com ho faig jo per agafar el món d'abans a coll, per agafar el món d'ara a coll, i comparar si amb el braç dret em pesa més que el braç esquerre, jo què sé.
Uns valors pugen, altres baixen, però a quin valor no hem de renunciar mai?
Bé, jo n'hi ha un que em sembla fonamental, que és el de l'autonomia. Autonomia. És a dir, no, ara no parlo políticament, perquè si parles políticament no et diria autonomia, et diria independència, deixem-ho dir així, però ho deixo ara entre parèntesis jo. Però personalment l'autonomia, que també se'n pot dir independència si es vol, què vol dir això? Vol dir que cadascú de nosaltres ha de ser capaç de tenir criteri propi, ha de tenir judicis propis, ha de saber caminar pel seu compte, la qual cosa no vol dir que hagi de caminar sol. Això és una altra història. S'ha d'aguantar dret, però ha de caminar amb altres, entre altres coses, perquè si no, difícilment podrà fer camí, no? Però aquesta cosa, la no dependència d'eslògans, la no dependència de polítiques, de religions, de consells, sinó que un, encara que sigui polític, encara que sigui religiós, encara que sigui aconsellat, tingui criteri. Això em sembla d'una importància cada dia major, cada dia major, perquè si no, acabarem sent més infantils en un món en què se'ns controlarà molt més i se'ns farà anar molt més per allà on voldran només uns quants.
Arriba el moment de la prova de la Carmina Hereu. Carmina, estàs preparada?
Bon dia. Bon dia. Sí, bon dia, Josep Maria. Em fa una mica de por parlar, per no dir coses massa generalitzades, per no concretar prou. Però bé, he preparat una prova que és una mica revenja, eh?
Vinga,
home,
així m'agrada.
Això no queda gens bé, que ho faci.
Vinga, molt bé, la venjança forma part de la
clar,
vida, també.
Sí, home. A veure, m'havia de treure aquella espina, tu no recordes, Ivan, les classes de filosofia,
ui, sí,
història de la filosofia, que et feien fer exercicis estil. L'Ivan és un home i treballa al souvenir.
Sí.
La Carmina treballa al souvenir, per tant, la Carmina...
És un home.
Per exemple, no?
Maco.
Vas a prendre la lliçó, no?
Seria veritat si només els homes treballessin al souvenir i llavors clar. La Carmina també clar. Treballa al souvenir, llavors la Carmina ha de ser un home.
Eren aquells sofismes que deies, Déu meu, per què em fan fer aquestes coses tant? En aquell moment jo les trobava xorres, però bé.
I ara li faràs fer amb ell?
Ara li faré fer amb ell, sí, te n'he preparat tres.
A veure si m'enxampes.
Comencem amb un de molt fàcil, d'acord? Jo et dic les dues primeres frases i tu has d'acabar de rodonir la tercera.
Molt bé.
Vinga, som-hi. L'amor és cec. Déu és amor. Per tant...
Bé, aquí seria Déu és cec, no?
Molt bé, sí, d'acord.
Però deixa'm fer un comentari a la primera. Sí. L'amor és cec. Quina llàstima que ho sigui. Endavant, endavant.
Ara anem a per un que és una mica més difícil. Per situar l'oient, diríem que dintre el món del sufisme no només n'hi ha un tipus, sinó que hi ha diversos tipus. En aquest cas és un sufisme d'equivocació, que és quan dins d'un mateix raonament, un terme, una vegada es pren amb un significat i una altra vegada amb un significat diferent.
Caram,
d'acord? He après la lliçó, eh?
Caram, has après tot el que no vas aprendre al cou, eh?
Vinga, som-hi. Primera. La fi de les coses és la seva perfecció. L'amor és la fi de la vida. Per tant, l'amor és...
La perfecció de la vida.
Molt Caramba. Bé, sí.
Sí, sí, la perfecció
de la vida. Vaig a un tercer molt ràpidament.
I tant.
Diu, només les ciències útils han de ser estudiades pels joves. La història, la filosofia i les humanitats no són ciències útils. Per tant...
La història, la filosofia i les humanitats no han de ser estudiades per
als
joves.
Gran sofisme, a més a més. Gran sofisme. Molt bé,
gran sofisme,
molt bé.
Vols dir.
No, home, no, és broma, és broma. No sabríem fer això ara.
M'aproves.
Aprovat amb un excel·lent, a més a més.
Un matrícula d'honor.
Sí.
És que si no, no tornaré.
Abans de marxar, volem a veure saber quin és el souvenir que ens ha portat en Josep Maria Terricabres.
El souvenir que us he portat. Bé, és un souvenir de futur, diríem. És un souvenir futur.
Ens agraden aquests.
Sí, ho dic perquè és l'anunci d'una absoluta novetat, veus? No vull ser original, però és una absoluta novetat, d'una cosa que encara no sap ningú, i que sabreu ara vosaltres.
Que bé.
I és que, no sap ningú, però el mes de novembre sortirà un llibre... traduït per mi, no perquè sigui meu, sinó perquè de qui és i per el que és, sortirà en català l'Ecce Homo de Nietzsche.
Caram.
Una obra de Nietzsche traduïda al català per mi.
Doncs...
Em sembla que és un llibre tan bo, tan bo, tan provocador que sí, tan tremendo, tan terrible, que diu Nietzsche, que serà, és un esdeveniment, perquè aquest és un d'aquells llibres i un d'aquells autors que s'han de tenir tots els idiomes
doncs,
cultes.
Per tant, aquest és el meu somni. Ens quedem. Moltes gràcies, Josep Maria Terricabres, i bon dia.
Adéu. Bon dia.